I aquesta banda sonora està dedicada a en Carlos, perquè van a veure la pel·lícula i pam, surten les lletres allà i la música de James Horner. Vinga, va, Star Trek. Entre John Williams i James Horner.
És que Williams és Williams. No és James Horner, aquesta, és Jerry Goldsmith.
És veritat, és Jerry Goldsmith.
La primera Jerry
Goldsmith. I dalt James Horner.
Però el Jay Homer són les de després. Però a mi m'agrada molt la banda sonora de Star Trek, però Williams sempre és Williams.
I en pantalla gran, i tal.
Jo veig molt.
Això va ser el dissabte?
Dissabte al matí.
Mm. La pel·lícula que ha guanyat el festival és Quan desfetja la maldat. Recordaran que quan vàrem tenir en Carles per fer la crònica del festival, ja va dir que això havia estat un bombasso. La història de dos germans que viuen en una mena de ranxo i un veí és abduït, posseït pel dimoni. Aleshores truquen a algú perquè ho arregli, i aquesta persona que ve a arreglar-ho és literalment esquarterada. Bé. I el cas és que s'encomana tot això del dimoni, s'encomana, o sigui, una pel·lícula, diguem-ne...
Festiva.
Festiva des d'aquest punt de vista. I el seu director, Damien Rugna, va arribar gairebé just per recollir el premi. És el primer cop que una pel·lícula llatinoamericana... Sí. I no cal dir el cinema argentí, eh? Uh-huh. Així ho rebia a la nit del Palmarès.
Al final és sempre la millor pel·lícula de la secció oficial d'aquesta edició, del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, i lo diem conjuntament, no?
Vinga. Un, dos,
tres.
Quan desfetja la maldat!
Lloren el premi... El nostre jurat, Kim Newman i Alexandra Heller Nicholas, recull el seu director, Damien Rugna.
Amb tot el seu equip.
Ángel, Mónica, Diego... Gracias de corazón. Primero, subí antes, no pensé que iba a subir yo, no sabía qué decir. Tampoco sé qué decir ahora, pero sí tengo una gratitud inmensa para este festival que, como saben, cuando pasamos aterrados acá, yo sentí que un poco estaba redimiéndome a mí mismo con mi carrera. Ahora siento que me están ayudando a consagrarme, al menos es lo que yo pienso y lo que yo siento con este festival, que es la meca del cine fantástico. Del cual, digamos, crecí viendo este tipo de cine. Yo, en lo personal, agradecerle a todo el equipo técnico de la película, a todos los actores que hicieron posible y de esto, y dedicarle yo el premio a mi compañera La Flaca y a mi gran amigo Demián Salomón, que es uno de los dos actores de la película, dos protagonistas de la película, que no pudo venir. Gracias.
Bueno, es una emoción muy grande, yo soy productora junto con Fernando. Agradecer muchísimo al festival, a Mónica, a Ángel y a todo su equipo. Y me gustaría dedicar este premio al público, porque es hermoso este público, y verlos por la colina, con las entradas, y mirando y lleno, y es hermoso. Y también se lo dedico al cine argentino, que en este momento está en peligro.
buenas. Dame que el que miran es este, así que vamos a ver, así ahí estamos. Bueno, aquí. Bueno, muchas gracias Festival de Sitges. Estamos muy felices y desde que vinimos con Aterrados hace 5 años atrás, el primer día que llegamos, dijimos, el principal problema es saber cómo vamos a volver el año que viene, o el que viene, o el que viene. Y pandemia de por medio, pudimos salir adelante y volver, y ganar, y lo cual es una enorme emoción. Queremos participar con este premio a todo nuestro equipo, que fue extraordinario, y también yo le quiero dedicar a Roxana, que es mi compañera y productora, que sin ella no podríamos haber hecho avanzar, yo no la podría haber hecho en todo caso, y recordar también a que no puede estar acá, está en Londres, a Emily Goto, que creyó en nosotros desde Aterrados hasta ahora y permitió que avanzar con esta película. Y en particular al Instituto de Cine Argentino, que hace que nuestro cine siga viajando, podamos mostrárselos a ustedes, compartirlos, y está pasando cosas que se está estrenando en el mundo entero, lo cual es muy bueno que no siempre venga de un solo lugar del mundo hacia nosotros y tengamos que leer nosotros los subtítulos, sino que también los demás tengan que leer subtítulos. Es una pequeña revancha con mucha alegría y con mucho amor. Muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, acá también. Tengo a mi compañero acá, Demián Salomón, en una videollamada, que espero que esté viendo este momento. Es súper importante para nosotros dedicárselo muy especialmente a todo el equipo, a todo el equipo técnico, a los actores y actrices que fueron parte, Virginia Garófalo, Demián, por supuesto, Salomón. Infinidad de Ciré, Salgueiro, por algunas que se me ocurren en este momento nombrar, y dedicar muy especialmente no solo al equipo que formó Cuando Acecha la Maldad, ¿no? Porque uno forma como una especie de familia, el espíritu de cohesión está conformado por estas personas tan importantes, por este director increíble, por estos productores increíbles, y también dedicar especialmente este premio a todos los compañeros, compañeras y compañeres que hacen el cine argentino, ¿sí? ¡Viva el cine argentino, carajo! ¡Vamos! Muchas gracias.
Bueno, sens dubte una edició històrica, una edició històrica, la primera pel·lícula latinoamericana que gana Sitges. Sois testigos de ello. Y salida de los talleres de Sitges como proyecto, o sea, que nos hace muchísima ilusión. Muchísimas gracias. Os deseamos todo lo mejor al cine argentino y que este premio también os sirva para apoyar al resto de la cultura en vuestro país.
Gracias a todos, gracias a todos, un placer y a disfrutar del cine en esta pantalla porque esto no ha acabado.
No, tenim pel·lícula.
És el primer cop que escoltem uns guanyadors. Escolta'm, no haguem tenir la traducció, eh? El cinema argentí, la pel·lícula Cuando Acecha la Maldad, de Demián Rugna i el seu equip argentina, que té eleccions aquest proper cap de setmana i que està al país com una cafetera, perquè sí, sí, amb una inflació d'aquelles digna de pel·lícula també del cinema fantàstic. I en el palmarès, a veure, va, pel·lícules que més o menys hagueu...
Home, s'esperava això, premi per aquesta, per Cuando Acecha la Maldad, per Late Night with the Devil, que va guanyar el millor guió.
És que ha estat molt repartit, Vicenç. Sí. Ha estat altres anys, hi ha una pel·lícula que s'emporta uns quants. És veritat que Cuando Acecha la Maldad també va pujar perquè també s'ha emportat el premi de la secció Blood Window. És que ja ho saben que aquí, al Festival de Sitges, hi ha moltes seccions i cada secció té premi, i no un. De vegades hi ha dos o tres en cada secció. Aleshores, sí. És a dir, el palmarès són més de 30 premis.
I em sembla que també heu encertat el premi del públic.
Sí. Sí, sí.
Estava allò entre Robot Dreams i... Bueno, però bé, sí, sí, ja
Robot
ja
Dreams,
ja
eh?
Venir.
Robot Dreams, no hi era, no hi era en Pablo Berger perquè estava, no sé si estava a Londres o va enviar un vídeo que estava també recollint un altre premi o presentant o no sé què.
Pablo Berger, que ho vulgui tornar a escoltar amb la canalla de l'Escola Miquel Utrillo, que sàpiga que tenim penjat el podcast que vàrem fer, que vàrem enregistrar la setmana passada, el dilluns de la setmana passada,
sí.
I és un, vaja, és una joia d'escoltar com Pablo Berger es fica els nens a la butxaca.
Sí, es va entregar i la pel·li es veu que és una... No, jo no l'he vist, l'has vist,
no,
Carlos?
No.
S'estrena ara, ja a principis de desembre, sí, no sé si va dir el 6 o el 7 de desembre s'estrenava, és una pel·li d'animació preciosa i es va endur el premi del públic. Però és que ha estat repartidíssim, perquè I'm Not a Robot s'ha endut el millor curtmetratge de la crítica. A Brigadoon se l'han endut ells. És que, clar, te'n diria un munt, que és que a més jo n'hi he vist, algunes, el Carlos diu que tampoc, perquè ja no vas ni arribar,
perquè,
no?
No, aquest any...
Perquè això és una bogeria, eh? Jo també tinc els Premios Troll.
Sí.
Ah, vinga.
Això és un altre...
Aquest és
l'altre. Clàssic, un clàssic.
Un clàssic, eh? Perquè cada any, ja ho saben, que també els oferim els Premios Troll de l'usuari Sitges Gossips. Un, per aquells que hi hagin, esclar, n'he vist ben poc de cinema al Melià, amb la inclinació del Melià és impossible veure una pel·li si tens un cap gros davant?
Home, però ha de ser molt gros.
Sí, però sí que és veritat que la disposició de les butaques t'ajuda que més o menys,
puguis...
encara que et quedi algú, et quedis entremig i vegis més o menys bé, el que passa que quan hi ha aquests subtítols que ja no van incrustats a la pantalla, que són a sota, estan molt a sota. I només que se't posi algú... Just,
està massa sota per poder ser vistos, eh?
Llavors tu ja has de sacar el caparró...
Això els hi va passar, ho diré, perquè això els hi va passar als pobres alumnes que van anar
Espera
a la sessió
moment.
De l'escolar.
Perquè el paràgraf diu textualment, Tironcito de orejitas. A la inclinación del Melià, que és impossible ver una peli sin un cabezón delante. Subit un poco la pantalla o algo, porfa.
Sí.
Diu,
A la pel·lícula, el passi escolar que fan el dia abans de la inauguració, al festival, que van alumnes...
La prèvia.
Van alumnes de 5è i de 6è de les escoles de Sitges.
Amb el director, l'alcaldessa, el regidor de cultura...
Aquest any era una pel·li txeca o de no sé on. Era una pel·li hongaresa. No sé si era hongaresa.
Sí, era una coproducció.
Calien subtítols. El subtítol en anglès apareixia a la pantalla, però clar, estem parlant de nens de 5è i 6è que, òbviament, necessitaven el suport d'un subtítol en català i castellà. I com deia ara en Carlos, aquest subtítol no estava dins la pantalla, sinó que és un dispositiu que queda a sota de la pantalla. I llavors els nens, clar, entre que ells són més petits... explicaven tots, dius que no hem entès res, em deia, perquè, i dic, però que no hi havia subtítols, em deien, és que no els veiem perquè estaven molt a sota de la pantalla i molt petits, deien, molt petits.
Sí, això sí que és veritat.
I clar, és veritat que clar, s'entén que igual en anglès algú altre doncs, pot més o menys atirar, però la canalla
clar, si et fas una pel·lícula en hongarès és molt difícil que pillin alguna cosa.
Clar.
Quina pel·lícula era? It's Bloody Green.
No,
és l'anunci del festival,
És l'anunci de la sostenibilitat que es fica abans de cada pel·lícula.
D'acord, diu l'anunci genial, però cansino, sí. It's Bloody Green.
Verde que te
it's
quiero
alive.
Verde.
Verde, verde rana, no puc més, diu.
Els últims passis de festival la gent ja anava fent...
És el Premio Basta, aquest, Premio Trollazo. Al Daphnis Valduz, anunciando la presencia por sorpresa de Emma Stone en la sesión de Poor Things, con nuestros sentimientos no se juega.
Ah, perquè no hi va anar la Emma Stone.
No,
Premio siempre debería ser así a la espectacular lucha de wrestling entre un mazas y un señor disfrazado de castor en la presentación de Hundred of Beavers. Yo he venido a ver estas mierdas, diu.
Sí.
Premio mi simpatía... a la seguridad del Melia por hacernos sentir inseguros, algo muy coherente con un festi de terror.
Què deuria passar? Alguna
¿Qué deuria passar?
Sí.
Alguna anècdota?
Premio Sangría Playa Siesta al trío de directores RKKS por presentar Borrachos, una película.
Això també és un
habitual.
Que hi hagi algú que vingui
passat de voltes.
Home, voltes igual a... si la pel·li es presenta a la una o les dues de la matinada.
Normalment...
En dic uns quants més, Premio Troll al más troll de los troles, descanse en paz, Carlos Pumares, s'echaran de menos tus chascarrillos en la sala. Espero que era un clàssic també, escoltar la veu de Pumares per allà on veig.
Que tenia una cadira, que era la cadira Pumares, al Melià. No gosés ningú seure en aquella cadira, perquè aquella cadira era sagrada.
Sí, sí, era més fila lateral amunt lateral, allà, sí. I sempre seia allà, i a l'any de la pandèmia se li va ficar uns petits cobriments a les butaques, sí. I ja se li deixava la seva especialment allà.
Que era al costat del passadís central, sí. De les que queden al centre. Eh?
Sí, sí. I sempre seia allà, i aquest any en una de les sessions els voluntaris van col·locar.
Sí, sí. I aquí, perquè vegin que no n'hi ha prou amb ser un gran director de cinema, mención especial al vídeo de Colegas de Bayona. Directores grabándose en vertical y con la óptica empañada. Guillermo del Toro despeinado, Sam Raimi fingiendo que España está en Australia, Festival de l'Humor. Sí. Diu, eh? I aleshores aquest de la inclinació del Melià, i després hi ha un premi, tirón de orejas, a l'organització per no avisar que projeccions de The Shining venien acompanyades de col·loquio en versió original o de les entregues de premis per sorpresa que te hacen llegar tarde a altres pel·lis. Això ho deia en Carles abans, que és allò... La virtut i la penitència del festival. Sí. La virtut, doncs, tenir aquesta compulsivitat i aquesta quantitat de projeccions. La penitència, que és molt difícil que es compleixin els horaris per anar a veure allò que es vol veure.
I aquest any s'ha aguantat fins gairebé l'últim dia complint molt bé els horaris. No hi ha hagut allò... Altres anys, a la segona sessió, ja portaves mitja hora de retard i anaves, ja empalmaves, ja malament.
Retard en retard, eh?
Però aquest any s'ha mantingut bastant. Però sí que és veritat que, per exemple, amb la projecció del Resplandor, t'avisen, te n'assabentes al mateix moment, de que hi ha una conferència de gairebé una hora, just abans de la pel·lícula, que va estar superbé. O sigui,
abans de la projecció de la pel·lícula,
abans de la projecció,
eh?
el Lee Unkrich, el director de Toy Story 3 i Coco, sí. Es veu que és un fanàtic del Resplandor des que tenia 12 anys, però una obsessió, i ha fet ara...
Que és el que ha fet aquest llibre.
El llibre amb Taschen.
Amb Taschen.
1.500 euros, el llibre.
Taschen, parèntesi, per tothom en general, és un editorial, s'escriu Taschen, és una editorial alemanya que fa llibres, sobretot dedicat al món de les arts, editats qualsevol editorial voldria editar un llibre. I... hi ha de tota mena de preus, eh? Que ningú es pensi que són llibres molt cars, sinó que també hi ha ofertes de llibres a 5 euros i 10 euros, que són una meravella de llibres. Però aquest dedicat al Resplandor val 1.500 euros.
20 quilos pesa la caixa amb tot el que porta dins.
És un llibre d'obsequi, eh? Sí, n'hem fet un també dedicat a Arnold Schwarzenegger, que val un disbarat de diners, que també, i es presenta amb una mena de display que és una columna jònica, uns disbarats d'aquests. De col·leccionista. I aquest llibre em sembla que es podia veure al festival.
Sí, el van portar tenint una allà de mostra, que era una caixa enorme allà. Jo pensava que era un display de cartró de promoció. Era el llibre físic, que si te'l compres et porten una caixa de mig metro,
això mateix,
no sé, 20 quilos.
Allò que has demanat als Reis, el llibre Resplandor, bum,
toma,
ja està, no demani res més als Reis.
Home,
fins
no.
Aquí 5 anys,
sí, sí. Caram.
Doncs aquest bon home és un
fanàtic, és el que ha fet aquest llibre, eh?
I ell porta molts anys investigant i clar, té accés als arxius del Kubrick, ha parlat amb la família, va anar a parlar amb la Shelley Duvall, amb tothom que... I llavors ha fet una mena de conferència d'una hora més o menys, en què ell explica la seva història arran de que amb 12 anys va veure el Resplandor i com ha arribat a acabar fent aquest llibre.
D'acord.
Fa una mena de PowerPoint en pantalla i ell va parlant. L'Àngel Sala això ho va veure a l'Acadèmia, al Museu de l'Acadèmia de Hollywood a Los Angeles, va dir, això ho hem de portar, va parlar, bueno, van aconseguir... que et fan la conferència i és el que et diuen, que el Spielberg, que és el que ha fet el pròleg del llibre, ja ho diu, quan llegeixis aquest llibre, posa't immediatament després del Resplandor i no veuràs la pel·lícula de la mateixa manera, bueno, per mil històries. I llavors, doncs sí, evidentment, el tio es fa la conferència, dura una hora...
En canvi, no estava anunciada aquesta conferència.
Sí, però sí, no, el programa oficial no ficava. Tu miraves el calendari i deies, programació del Resplandor, és la versió del director, de 160 minuts, però la programació ve és que eren 4 hores. No,
què passa? D'acord.
El dia abans t'enteres d'això, bueno, a mi...
Que la prèvia és aquesta.
Que
està molt bé,
però clar, gent que anava després a una sessió a les 2:30,
ja està clar.
Ja no va arribar.
Ja se la va perdre.
O et saltaves al final del Resplandor i dius, bueno, mira...
Doncs a qui li agradi el Resplandor, que sàpiguen que hi ha aquest llibre de 1.500 euros. Mm-hmm. Ara, estem d'acord en que Kubrick té coses millors?
Sí, però, clar, és que el Resplandor...
És el Resplandor, sí. Bé. Sí, sí, sinó un llibre de senders.
Home,
de glòria.
A mi el que em sembla curiós és que un obsès del Resplendor després hagi fet Toy Story 3.
Clar, clar, és que jo no entenia res.
No, que és una grandíssima pel·lícula. Toy Story 3 és una pel·li meravellosa. Però clar, no diria mai que és d'algú
tota
una obsessió amb el Resplendor.
Clar, jo entenia... Jo no...
Resplendor, que veu una... aquells rius de sang a dins l'hotel. Aquelles vinga, vinga sang, i vinga, vinga tot sang.
No, bé. Ha derivat la seva... No? La seva professió.
Canviem de registre. Àngel Sal i Mònica García, a la ballada de Cluenda
també
del festival.
També resplandecientes, diríem. També...
Sí, que anaven, escolta'm.
Home, és per estar-ho, eh?
Ella anava com una mitja cariàtida, semblava.
Sí, sí, sí.
Amb aquell trajo marfil, sí. Més o menys.
Sí, sí.
I ell de fosc.
Sí. Bé. No, però a més jo deia resplandents perquè ha estat una edició...
Tenen tot el dret a estar contentíssims.
Una edició excel·lent pel que fa xifres, perquè més de 160.000 espectadors han tornat a superar el rècord segon any de rècord consecutiu pel que fa a venda d'entrades i clar, al final la sensació que fa és que aquest festival no té sostre i se'ls veia amb ells el dissabte se'ls veia clarament feliços,
radiants,
sí, radiants exacte, i van voler també agrair profundament a l'equip del festival, és a dir, tota la gent que hi treballa, que per cert han fet uns a l'Instagram,
sí.
Han penjat unes fotografies de tots els equips, no? També així,
perquè com... tothom conegui qui hi ha hagut
qui
darrere.
I és veritat que pares a pensar, no és tanta gent, és a dir, sí. És molta gent, però no
veus
és...
les fotos i penses, només? Són només aquests?
Sí, sí, és que hi ha equips que són quatre persones, eh? Sí, sí. És a dir, igual hi ha àrees que són quatre persones, òbviament hi ha
per
que són
més.
Per
moure tot el que es mou.
És a dir, la més nombrosa és la de voluntaris, perquè ens fem una idea, però després hi ha àrees que realment són tres, quatre persones. Per tant, realment, és un equip entregadíssim i queda clar que fan una molt bona feina perquè aquest festival, com dèiem, sembla que no té sostre i cada any va millor. I van obrir tots dos la gala, tots dos junts, perquè no hi eren Daphnis,
sí.
Va arrencar la gala la Melina Matthews, però de seguida va donar pas a l'Àngel Sala i a Mònica García.
Bueno, cloenda d'un festival, jo tinc que dir que a mi les cloendes pues, no m'agraden molt, però tampoc molt les inauguracions, però aquesta vez de la cloenda, pues, bueno, tenim que posar molt bona cara perquè això està molt bé. I ha estat molt bé, primerament, perquè hem d'agrair a institucions, col·laboradors, sponsors, tota la gent que l'ha fet possible de moltes maneres diferents. I també, i ho diré una vegada com una paraula molt senzilla, gràcies a un gran equip, al millor equip. I no diré més, perquè és el millor equip, i això és el més gran. El millor equip que tenim en aquest festival. I també a un grup de gran, molt gran de voluntaris que han fet possible que això surti també. Aquest festival ha demostrat que som empàtics, sinèrgics en el fantàstic. I això és el millor que es pot dir d'un festival dedicat al gènere que amem i que disfrutem pràcticament dia a dia. Ha sigut un festival que ha demostrat també la diversitat de temes en les pel·lícules que hem vist, diversitat geogràfica, pel·lícules de tot el món, ja sé que hi ha moltes asiàtiques, però bueno, havia de tot el món, també molta producció nacional i catalana, que han demostrat que la gent de Sitges, el públic de Sitges, el que li agrada, sobretot, és veure cinema, omplir les sales i disfrutar en aquesta pantalla les històries, a vegades molt terrorífiques, a vegades terribles, però això és ficció i la ficció ens permet en aquest moment viure més lliures. Ja d'entrada, aunque veuen quiénes són els guardonats, també felicitar a tots els participants d'aquest festival, que han vingut de molts llocs diferents, des de los curtmetrallistas fins als directors de pel·lícules de largometratge, tots els que han vingut a representar les seves pel·lícules i també els que no han pogut i ens han deixat unes pel·lícules increïbles, unes produccions meravelloses, a vegades terribles també, però sempre dentro de la... Bueno, sí, perquè n'hem tingut fa un
sí,
moment...
Sí, cinc desmaiats,
és a dir, però bueno, la pel·lícula no era per tant, però bueno, això és una cosa... estava molt bé, però cinc desmaiats, en fi.
Hem fet un rècord.
Havien avisat en crucero, nos hem retrasat una setmana, és a dir, a los... A, a, a
dos desmayats, però bueno, està bé. Sempre està, no passa res. Bueno, estan bé, a més, no ha sigut res.
Sí, sí.
I hem demostrat que el cinema fantàstic està en lo més alt en aquell moment del cinema, lo veien en les sales. También un recordatori a la gent que torni a les sales, no és que torni, que continuï tornant, perquè han començat a tornar a les sales després de la pandèmia, i una fort suport a les sales de cine en l'estat, en tot el món, perquè és important que el cinema sigui en aquestes pantalles tan grans o més petites, perquè aquesta és molt gran, però que sigui en la gran pantalla i sobretot con un públic que serà difícil que sigui sempre com vosaltres, perquè ha sigut el millor públic del món, però segur que es disfruta molt una pel·lícula que qualsevol tema, des de la comèdia al terror o a la fantasia o al thriller, en una gran pantalla i en el cinema, i també un suport a les altres formes de veure cinema, que ja són importants, estan aquí i no són van en contra de res, sinó que ben complementen i són importants per disfrutar de pel·lícules que a vegades no arriben a los cines o que són pròpies de plataformes i altres mitjans d'exhibició i de producció. I gràcies també a tots els distribuïdors de tot el país que ens han permetit tenir pel·lícules en distribució espanyola en el país, en Catalunya. Eso es muy importante, las películas tienen que llegar a nuestro territorio y gracias al esfuerzo que es distribuirlas, negociarlas, comprarlas y planificarlas para un festival. Y también especialmente a unos estudios que han cumplido este festival aquí un aniversario y lo hemos celebrado, como Warner Brothers, como Disney, que han ofrecido además programas en colaboración estupendos. Y también a Filmas por su 70 aniversario, que también hemos celebrado en este año. Así que, res més, no me voy a alargar més, simplemente gracias a todos. Este es un festival viu, este es un festival que va més, y que va más gracias a todos los que treballen, a todos los que estáis ahí, y sobre todo a un públic absolutament impossible de parar. Es un públic que va a més y irá a més.
De fet, reprenc les seves paraules perquè tot just feia un any que deia això. Tanquem una edició que ha demostrat amb escreix les ganes de viure el cinema que té el públic de Sitges. El 2022 va ser una edició rècord a la història del certamen i el 2023 encara ho ha estat molt més. I és que la família del Fantàstic és cada vegada més gran. Més de 160.000 espectadors i espectadores que han omplert les nostres sales. Per a molts, aquesta edició ja és una cita habitual en les seves agendes, però per a molts altres ho ha estat per primer cop. Així que benvinguts, i aquesta és la vostra casa, aquest és el vostre festival. A tots plegats us agraïm les ganes de gaudir del cinema, de compartir el vostre entusiasme i ser des d'ara aquests nou membres de la família del Fantàstic. Jo em sumo als seus agraïments a tots els nostres col·laboradors i sobretot a l'equip i voluntaris, que són els nostres en general, per tots, perquè us donen servei, perquè ens acompanyen en aquestes sales i han fet d'aquesta edició una ocasió excepcional i fantàstica. Moltíssimes gràcies.
Vinga, una mica de resplendor. Aleshores, vostès a què van al cine? A desmaiar-se? A vomitar? Nosaltres creiem que no. Estàvem ara, perquè en Carlos ens ha explicat aquest assumpte dels desmais, perquè hi ha dues pel·lícules que es veu que han fet que la gent es desmaiés. Avui, que és el Dia Mundial de l'Alimentació, una de les pel·lícules parla d'un influencer i l'escena concret en què es veu que hi ha molta gent que es va desmaiar és la d'un nen, és això?
Un jove.
Un jove que vomita i aleshores...
Es menja el vòmit.
Sí, hagués hagut d'avisar abans d'explicar-nos tot això. Es menja el seu vòmit i així anem fent.
Però és que el públic del festival té aquella capacitat de veure que allò no és vòmit.
D'acord.
Clar...
Home, no sé si té la capacitat.
Home, sí, perquè de 160.000 persones s'han desmaiat 5.
Aleshores, l'altra pel·lícula en què la gent també es va desmaiar és aquesta en la qual passa...
Sí, és Blood, de Brad Anderson, en què un nen es transforma en una mena de vampir i la seva mare li proporciona...
Sang.
Bosses de sang directament de l'hospital. I clar, que se les veu com si fos un bric de suc, allà xuclant directament d'allò, i es veu que això tampoc va...
Si ets aprensiu a la sang, no és el teu festival.
És que ara pensava entre les dues escenes.
Quina prefereixes? Jo prefereixo la sang.
Jo també prefereixo la sang, crec, en Jordi també.
És que l'altre és repugnant.
A què vas al cine? Repeteixo.
Home, s'ha de dir que el públic del festival, amb la majoria de pel·lícules, quan hi ha una escena passada de voltes,
aplaudeixen.
Quan més passada de voltes, més aplaudiments, millor. Més crits.
Escolta, a mi després els veus allà l'Enric esmorzant tranquil·lament. Però què feu si veniu de teniu sang a l'ànima després de veure'n tanta?
Pues això, després surten aquests directors dient és que jo ja notava que no era normal de jove perquè venia aquest festival.
Bé, doncs que sàpiguen que els desmais van venir per això. Per aquestes dues escenes. Concretament, quan un es... Esclar.
Què passa?
Perquè dius, mira, portes caramels, jo que sé, amb aigua del Carme, un sucret o alguna cosa d'aquestes per revifar-te.
Bueno, al final és o portar un ventall o...
T'has desmaiat mai o no?
Jo desmaiar-me no, però sí que, ara ho comentàvem, fa dos anys amb Titan, en una escena en concret, va provocar un d'allò i vaig quedar allò... com es diu, con los ojos con chiribitas.
Sí,
visió borrosa.
Durant uns segons, visió borrosa, allò fins que...
Totes les sessions del festival tenen a prop una ambulància,
oh, no,
eh?
Esclar, tu diràs.
Sí, perquè hi ha hagut edicions en què hi ha hagut... alguna
sempre ve alguna pel·lícula que...
Sí.
Ah, no, aquesta anem, canes es van desmaiar... No
que empenem un passadís amb lliteres. Eh? Roda de premsa ràpidament, la que es va efectuar durant el dinar amb els mitjans. Per una banda, l'èxit de les entrades venudes, se'n parlava de 75.000, però han estat 83.000, o sigui, encara més, i aquest aspecte que escoltarem, potser no escoltarem tota la roda de premsa, però aquest assumpte de l'auditori, a partir de les preguntes que li feien a Àngel Sala sobre la necessitat de veure com gestionar aquesta massiva quantitat de gent que ve al festival.
Sí, estime un 13% por sobre del rècord de l'any passat. Bueno, a estas alzadas. El dilluns ja havíem superat la recaptació, el número de tíquets venduts del 2022.
I això té un sostre o no?
De moment no. De moment no sé com lo fem, però a un cap una mica més de gent, crec, no? Però també és una crida para que probablemente este festival necesite más infraestructuras, porque si tuviésemos más espacios que cumplir, posiblemente más repeticiones, más posibilidades para las fases de prensa, anirían todos más tranquilos, mejor, y vendría más gente. Es decir, que la inversión sería perfecta.
¿De qué da pena eso?
Da pena, pero estén trabajando todos plegados para que algún día pase.
¿Estás pensando en infraestructuras concretas para el festival?
Yo siempre he demandado que este festival necesita infraestructuras para el festival que se podían aprovechar para el pueblo, en general, para todo el año. Y o reconvertir algunas, o... hay muchas posibilidades y estén hablando todos plegados, repeteixo del tema. Con todas las posibilidades que hay reales, ¿no? No es un tema de ser fantasma, ¿no? lo que es posible y con los temps que siguin possibles, clar.
Àngel, hi ha una cosa, gràcies a aquest any, no, que sembla que molts festivals internacionals intenten tenir com una secció oficial cada cop més petita i a Sitges heu dit, no, 31 pel·lícules i la gent segueix omplint-se les una mica. Si això seguirà en el futur i l'aposta que feu de que sembla que no hi ha límit.
No, nosaltres tenim aquesta idea de la, per almenys la tinc jo clarament, de la secció oficial àmplia. Hi ha altres festivals que la tenen més, secció oficial més petites. Jo crec que aquí si posem 15 pel·lícules de secció oficial nos maten. No vosaltres, estaríeu molt contents, probablement, però la gent nos mata pel carrer. No agraden aquí. En algun any que hem reduït, en el 2004, me acordo perfectament, les crítiques són brutals de la gent. La gent que vol perder-se una mica en un bosc de pel·lícules. És l'estil d'un festival que ha sigut així, com Cannes és una manera, Berlín és d'una altra i Sant Sebastià és una altra. No? I no m'he de comparar a ningú d'aquests festivals que són molt més importants que Sitges i molt més grans. No? Però sí, cada festival té el seu estil, el nostre estil és aquest. De totes maneres, sí que probablement l'any que ve hi ha algun canvi de reglamentació, ho estem estudiant, per almenys concretar una mica més la secció oficial. Però on estem parlant també entre nosaltres d'algun tipus de requisit, perquè sí que hi ha un tema que les pel·lícules tenen una vida molt curta ara, i és, per un festival és molt més important lo de més actualitat, lo més nou, per el temps en què se fa. Ara les tendències canvien de mes a mes o de 3 mesos en 3 mesos. Entonces, algunes pel·lícules del començament de l'any se queden antigues. Però a lo mejor estaven que estiguin, però a lo mejor no en secció oficial, en otra secció, remasteritzar el panorama d'altra manera. Estem en algunes possibilitats d'aquest tipus.
Tornant al tema infraestructures, tenim algun pla? Perquè, clar, ha sigut molt clar, això s'està quedant petit perquè cada vegada sí. Hi ha més interès de gent. Esteu pensant, jo què sé, a tenir d'aquí 15 anys un auditori nou o esteu pensant de tenir-lo d'aquí 5 anys?
Bueno, l'auditori nou és un tema que està sobre la taula des de fa anys i en les eleccions estava sobre la taula de molts partits que s'han presentat. Bueno, és un tema que està ahí, en les institucions, en tots els grups de Sitges està present la necessitat d'un auditori municipal, no? Perquè tenir un palau de congrés o un cine que perteneix a un hotel, no? És privat. Evidentment, l'auditori seguirà sent molt important o importantíssim en aquest festival. És un auditori perfecte, té una acústica espectacular, la gent lo estima molt, al final l'ha estimat, i això és important. I hem fet inclús una millora del so aquest any i tenim previst, a lo millor en el futur, pues, la possibilitat d'implantar un Atmos o algun tema més de tecnologia més moderna. Però també està pues, la recuperació a poc a poc del Retiro, que és un cine molt popular, està ple tots els dies, però que necessita una reforma. La recuperació de l'any que ve de l'Escorxador, probablement, que a lo millor és algo més que una sala gratuïta, això també ho estem valorant. I, bueno, tot plegat, ir guanyant infraestructures, per a que sigui més còmodo...
Això és el que comentava Àngel Sala. Bé, de fet, no tots els grups polítics parlaven de l'auditori municipal, Especialment un.
Un.
Millor dit, un. Que és el PSC o Margalló, Luis Miguel García, que parlava molt de la creació d'aquest auditori, on ara hi ha el camp de futbol d'Aigüedols. I ja saben que el contrapès el donava Aurora Carbonell, que continua pensant que no.
No, li vaig fer la pregunta off the record. De fet, li vaig comentar a l'alcaldessa que sàpiga que el director del festival acaba de demanar públicament davant tots els mitjans un auditori municipal i va fer un no. No està en cap ordre de prioritats de l'actual govern. Això jo crec que és
que no és cap novetat, tothom,
Ja ho sabem, però en especial penso que aquesta alcaldessa no està gens per aquesta labor, al contrari, ella defensa... No sé,
aquest model entén...
Aquest format de festival, jo crec que tampoc no tinc clar que tingui... O sigui, que la dimensió del festival s'estigui percebent correctament. Aquest festival és un festival molt gran, que es fa en un municipi petit, però és un festival molt gran. Més de 160.000 espectadors és moltíssima gent. I és veritat que doncs, de vegades queda just o queda curt. A partir d'aquí ja... Hi ha altra història. I després hi ha un altre tema de finançament.
Bé, perquè s'ha obert molt a tothom.
Sí, que aquí que ja hauran de negociar, i hauran de negociar les institucions. Aquest festival hem de recordar que està finançat a parts diferents, desiguals, podríem dir, per Ajuntament i altres institucions com Ministeri i com la Diputació. En aquest cas,
I Generalitat.
Ministeri i Diputació, que també finança, en el cas del Ministeri, per exemple, també finança a Sant Sebastián, la part que li dona a Sant Sebastián, o sigui, la part proporcional que li dona a Sitges és infinitament menor que la que li dona a Sant Sebastián.
I en el seu dia es va explicar, perquè Sant Sebastián és l'únic festival de categoria... Sí. Com és això? La categoria A.
Sí,
la categoria A.
Però Sitges ja està també en aquesta categoria. És una de les coses que s'ha aconseguit canviar aquest any i que havia d'afavorir d'alguna manera aquesta part del finançament.
I això no ha canviat.
Però el que queda ara, jo crec que un dels reptes ara, és que els diners que provenen del Ministeri en aquest cas, i també potser d'altres institucions, siguin més en comparació als que posen per altres festivals que tenen una magnitud no idèntica, però molt similar, perquè és que el Festival de Sitges, tot i ser un festival de gènere, no s'allunya gaire a nivell de dimensió del Festival de Sant Sebastià.
L'únic que no tenim són les personalitats, que no. Ja es va dir en el seu moment, personalitats, diguem-ne, de catifa vermella, de festivals...
I aquestes dues esferes, que en aquests festivals es mouen com... Hi ha com dos nivells. Hi ha el nivell dels artistes i dels stars, i després hi ha el nivell dels espectadors. I la gràcia del Festival de Sitges, i jo sí que crec que això és un segell Àngel Sala, és que a Sitges no hi ha dues esferes.
Portis a qui portis...
Tothom es barreja. Aquí es barreja la catifa vermella, la carpeta no, la red carpet, amb la gent que entra, i jo crec que és una de les gràcies i dels segells d'aquest festival, doncs això, que et puguis trobar al Bayona sentat al costat de la cadira,
sí, sí.
No?
I que consti que enmig del discurs ha sortit la remodelació, però poca cosa més sí. En sabem del Retiro, eh?
Sí, sí, sí.
Que està per aquí, però poca cosa més en sabem. Les 12, Carles, gràcies.
Gràcies.
Un any més. Carola, gràcies.
A tu.
S'ha acabat el festival, ja. Eh? Aleshores, 175.000 persones que han passat per Sitges al llarg d'aquesta setmana i ara la vida ja serà una altra. No es pensin que la setmana ve tranquil·la perquè, com els dèiem, hi ha moltes més coses. Bon dilluns, demà hi tornem. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.